Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem aquest programa d'avui en el qual parlarem d'hoquei patins. Venim d'un cap de setmana amb aturada a l'Hockey Lliga, però això no vol dir que la resta de competicions no hagin seguit endavant. També hem tingut aquesta fase final de la Europe Cup a Lleida, amb el Voltregà com a campió, però també tenim moltes altres notícies referents als equips comarcals. El Sant Ramon jugava, també ho feia l'equip dels Monjos, i pel que fa al Patí Vilafranca, aquesta setmana venim d'aquesta confirmació de la notícia de l'arribada de Marc Gual com a jugador de cara a la temporada vinent i també la seva incorporació com a mànager esportiu de l'entitat. I al llarg del dia d'avui també s'ha confirmat una baixa més a l'equip, la de Manu Necchi, el jugador argentí que no continuarà a l'equip la propera temporada. Estem en la prèvia de l'última jornada de l'Hockey Lliga, pel que fa a la Lliga regular. El Patí ja, amb la seva presència a l'Hockey Lliga Plata confirmada, baixava fa dues setmanes, jugarà contra el Barça i el Noia, per la seva banda, jugarà a ser quart a la pista del Voltregà.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a dos quarts de dues del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Doncs quan passen 5 minuts de dos quarts de dues del migdia, comencem aquest programa d'avui. Estem a dilluns, estem en les hores posteriors a aquest descens de categoria del Futbol Club Vilafranca. Això pel que fa al futbol, un descens que tractarem al llarg del dia d'avui, especialment avui a partir de dos quarts de nou del vespre en la tertúlia de l'Esports 21 amb Tito Boada i companyia per acabar d'analitzar el que ha passat al llarg d'aquesta temporada i sobretot també tractar el futur del Vilafranca, que a hores d'ara doncs, veurem no? com serà aquesta planificació de la temporada vinent. No serà fàcil aquesta transició de tercera a la nova Superliga catalana, però això ho tractarem al llarg dels propers dies i sobretot avui, repetim, a partir de dos quarts de nou del vespre a l'Esports 21. Però avui en aquest programa doncs, parlem d'hoquei patins, com sempre, com cada dilluns, de la mà del nostre company Josep Gomà, que ja el tenim aquí a l'estudi. Benvingut.
Hola, bon dia, gràcies. I bé, com tu deies, no és un any gloriós per l'esport vilafranquí, per lo menys pels seus equips capdavanters en la pèrdua de categoria. Ara, una mica és aquest... És parlar de futur, i no sols del futbol, sinó del Vilafranca, que passa que de moment, i entre cometes, amb el hockey, doncs sembla ser que evidentment és més fàcil, hi ha menys jugadors, es vislumbra ja per lo menys una certa intenció de treball o d'intentar tornar a il·lusionar de cara a la propera temporada. Aquesta incorporació que dèiem de Marc Gual, de fet, jo vull dir una cosa, ho anunciava el Vilafranca dijous a la nit o divendres a la matinada, era una notícia que la sabíem, el que passa que per respecte de dir una mica el que et deien de que trobo lògic, que és quan un jugador té contracte amb un altre equip i no s'ha acabat no anunciar-ho, doncs havíem respectat aquest silenci i una mica, doncs, a mi personalment aquest sistema de presentar jugadors o donar baixes no m'agrada. M'agrada més la informació directa, no?, que te la diguin, que puguis preguntar, esclar, qui et dona una informació. Sí, a mi m'ha preguntat molta gent, què vol dir mànager? Què farà? Ah, dius, entens el que et vull dir? Una presentació, que m'han dit que sí, que finalment hi serà de Marc Gual, amb els condicionants de tota la vida, la presència dels mitjans informatius, poder parlar, etc. No? Però em refereixo una mica de que clar, dius, coi, com és que no ho heu dit gens? Però nosaltres, per exemple, en parlem d'hoquei, que a vegades doncs, repassem una mica el mercat del Reu, o el Calafell, o del Noi, hem dit en lloc de jugadors, com és que no heu dit el del Vilafranca? Quan després la gent, més o menys, ha sabut que pràcticament feia 30 dies que això s'estava fent, no? O sigui, en fi, són una mica aquelles no sé si dir-ne anècdotes o circumstàncies de la manera de fer els clubs. De moment, quedem-nos amb l'il·lusionant que pot ser o que pot ser el projecte juntament. Però, clar, ho dèiem dimecres, suposem. Ara ve la catarata de baixes, que si Villares, que si Pablo del Río, que si Netxi, que ja els vam dir dimecres, Netxi ni que hagi sortit ara. Suposem que també Arnau Güell també serà baixa, el jugador aquest nano que va venir de Reus també és baixa. O sigui, tots aquests sistemes, molta gent els hi passa desapercegut, el sistema de comunicar-ho, no? Clar, si dius, home, nosaltres podríem dir que Xus Fernández continuarà, però clar, amb aquesta dinàmica de manera d'informar és una miqueta complicat, no? De dir, coi, ho dieu vosaltres si no ho comunica el club. Clar, doncs ja estàs pendent de mirar l'Instagram o de mirar el sistema que facin, és complex. Quedem-se amb el que de moment comencem a posar la primera o la segona o la tercera pedra, perquè clar, doncs sabem ja el d'en Xur, el d'Arnau Ribas, de Palau, que són jugadors, Joan Vázquez, Martí, que es quedaran. O sigui, però bé, comencem a posar pedres que han de consolidar aquest projecte, aquesta columna vertebral, i també una altra cosa evident, de que la junta directiva pues, també haurà de treballar per poder consolidar el projecte i principalment amb l'aspecte econòmic.
Exacte, aquest serà un dels temes, perquè ja en l'última junta el tema econòmic doncs, va ser un dels més destacats, i també veurem, no? Després d'aquest pas per l'Hockey Lliga, aquest retorn a la plata també, doncs, això serà important, veure com es quadren aquests números. Pel que fa al fitxatge de Marc Gual, què pot aportar?
Home, evidentment, Marc Gual ve de jugar del Forte de Marmi, s'ha tornat a posar bé, en forma.
Perquè recordem que el 2019 es va retirar, va estar 2 anys retirat.
Quasi 2 anys, sí, perquè al final va tornar a posar-se els patins. El Forte de Marmi, evidentment, ha estat en competició, ha estat en un nivell alt, ha estat en un bon equip, tot i que el Forte de Marmi no ha estat ni el primer ni el segon lloc, però bé, es va classificar per la Lliga Europea, no ha passat ja a la fase final. Bé, suposo el factor experiència amb l'equip, intentar doncs els que puguin venir jugadors, o bé, els que ja es quedin, ja són jugadors amb experiència d'Hockey Lliga, el que vol dir doncs que una mica també fer de director a la pista per intentar dominar doncs dominar els partits, no? L'apartat que queda un incògnit és aquesta, a part aquest apartat laboral de mànager, aquesta feina que té que fer, que, bueno, que diguem que teòricament ja ens l'explicaran quina hora ve, i és la que una mica també haurem d'intentar que el patí en pugui treure els seus fruits.
Sí, perquè a més en l'anunci del Vilafranca a xarxes d'aquest fitxatge quedava com una mica camuflat tot el tema aquest de mànager esportiu. Evidentment, el fitxatge com a jugador, però sí que aquesta part de mànager doncs, quedava una mica allà camuflada. No? També s'ha de veure quina repercussió tindrà, no?, en l'organigrama.
És el que et deia jo a les presentacions d'abans. Haguessis preguntat, de dir, molt bé, el jugador no serà entrenador, perquè ja també sabem que continuarà
Toni Aranda
i Pau Romagosa, i l'apartat aquest en què consisteix, esclar, això es queda, és el que tu dius, et queda allà una miqueta amagat, és bé, paciència, haurem d'esperar el dia d'aquesta presentació, a no ser que en Marc Gual ens parli abans d'aquesta presentació, que també no sé si ho farà, i per saber una mica doncs, aquest futur del patí a l'Hockey Plata, evidentment.
Doncs venim d'aquest cap de setmana sense partit, sí que hi ha aquest caliu, aquests moviments, no?, que es van produint, i un d'aquests doncs, és això, aquest fitxatge de Marc Gual, que en els propers dies veurem si s'acaba d'aclarir, no?, sobretot aquesta funció de mànager, que és el que més crida l'atenció.
Sí, no, el de l'aspecte jugador, evidentment, crea expectatives, evidentment, positives, i que la gent pot pensar, coi, un jugador que està a Itàlia amb un sou importantíssim, doncs, bueno, si acaba el contracte, torna a casa, i bé, pues, aquests grans jugadors d'aquesta generació, d'en Jordi Bargalló, de Marc Gual, de Pedrito Gil, aquest superequip internacional que va tenir Espanya, són jugadors que s'han cuidat molt, que tenen, segueixen tenint moltes ganes de jugar.
I la genètica els ha respectat també.
Sí, no, que són jugadors que s'han cuidat molt. La prova està encara que nosaltres hem pogut veure en Jordi Bargalló quasi cada setmana, sí, menys les dues o tres que no va jugar, que està en un nivell altíssim. No? Mm.
Doncs dissabte a 9:15, aquest últim partit del Vilafranca de la temporada, la poliesportiva davant el Barça, al final sí que es va produir aquest canvi de data i d'hora.
Recordem, és jornada unificada a les 5, però jo em sembla que t'ho deia ja el dilluns passat al migdia, que estava segur que el partit no se jugaria el dissabte a la tarda i, evidentment, s'ha confirmat que es jugaran a 9:15 del vespre a la poliesportiva.
Sobretot dos equips que ja doncs, arribaven que no s'hi jugaven res. Era absurd jugar un diumenge a les 5.
Exacte.
Doncs arribem pràcticament al punt de 1:45 del migdia, fem una mínima pausa i tornem tot seguit ja per repassar properes jornades i sobretot el que ha passat en aquest últim cap de setmana.
A Cal Vicentó continuem apostant pel futur sostenible al nostre planeta. Els nostres articles ecològics a granel estan resultant tot un èxit. Eficàcia, ecologisme i bon preu. Milers de clients que ho estan utilitzant ho poden certificar. Provi'ls i repetirà. Disposem de detergents per a la roba, suavitzant, desgreixant, netejador multiús, rentavaixelles i sabó per les mans, entre d'altres. Tot ecològic i a granel. Pot portar el seu envàs o li podem proporcionar. Cal Vicentó, tot tipus d'articles ecològics per a la seva higiene personal i la de la seva llar, i també productes a granel. Cal Vicentó, al carrer dels Ferrers, a la Rambla de la Girada, al carrer Gelida de l'Espirall i a l'Avinguda Tarragona 165 de Vilafranca. També a Sant Sadurní, Vilanova i al Vendrell. Sempre a prop seu.
Doncs tornem en directe. Ens centrem ja en el que ha donat de si aquest darrer cap de setmana.
Anem a La Plata. A manca d'una jornada, el grup Nord té aquests resultats. Olot 4, Barcelona 2, Dominicos 4, Taradell 6, Cerdanyola 3, Companyia de Maria 1, Congrés 2, Lloret 4, Mataró 4, Sant Just 0 i Oviedo 3, Vendrell 2. Aquests resultats que ens porten? Que el Mataró és nou equip de la Parlem Hockey Lliga després d'imposar-se el Sant Just, que era el segon classificat. Ara manca una jornada. Amb aquest grup del Nord, el primer lloc ja el té assegurat el Mataró i el segon lloc aquí encara hi pot haver alguna sorpresa. El Sant Just s'enfrontarà en aquest darrer partit al Congrés. És un rival teòricament classificat al lloc 10 i en aquest cas depèn del mateix Sant Just. En cas de victòria, el Sant Just serà el segon classificat i si el Sant Just en s'apagués, atenció, el Taradell, que és el tercer classificat amb 43 punts, juga a casa davant de l'Olot i, esclar, haurà d'estar pendent de lo que faci el Sant Just. Però aquí una mica doncs, la trajectòria d'uns i els altres, jo crec que el Sant Just no fallarà i que, per tant, l'equip que farà el partit de promoció d'ascens serà el Sant Just. La propera jornada, la 22 i darrere, no serà aquest proper cap de setmana, serà el dia 6 del mes de maig. Els partits Taradell-Olot, Vendrell-Dominicos, Companyia de Maria Oviedo, Lloret-Cerdanyola i Sant Just-Congrés i Barcelona-Mataró. Per tant, doncs, com ja dèiem, Mataró, nou Parlem Hockey Lliga i la segona posició pel partit de promoció, el Sant Just, que és el que té més números de poder fer. Perden categoria l'Oviedo Roller i el Companyia de Maria de Galícia. En el grup del sud, aquí, una mica més complicat. Els resultats, Palafrugell 5, Alcobendas 1, Ribes 5, Sum 3, Les Roses 1, Manlleu 6, El Picat 10, Vic 3, Espanyol 8, Col·legio Alameda de Osuna 5 i Tordera 2, Sant Feliu 3. La darrera jornada, també el dia 6 del mes de maig, amb aquests partits, Alcobendas, Tordera, Sum, Palafrugell, Manlleu, Ribes, Vic, Les Roses, Alameda d'Osuna, Lleida i Sant Feliu, Espanyol. La classificació l'encapçala el Ribes amb 48 punts, segon lloc pel Manlleu amb 46, però atenció, que si ho han escoltat, Manlleu Ribas. És el partit que enfronta amb els dos equips. Aquí, el que guanyi consolida el primer lloc, i si guanya el Manlleu, passarà al primer lloc i el Ribas passarà al segon. Per tant, doncs, també l'emoció per tot l'alt, no? El Ribas, en aquest cas, si quedés segon, seria el que s'enfrontaria al Sant Just amb el partit per l'ascens. Perden categoria l'Alameda d'Osuna i les Rosses de Madrid.
Déu-n'hi-do quina manera de tancar la Lliga amb aquest Manlleu-Ribas.
Emocionant, sí. Hauria pogut passar també amb el Sant Just Mataró, però bé, va ser una jornada abans del final i que, per tant, doncs, no ha donat aquesta opció emocionant, cosa com Mataró no va fallar i de forma clara i contundent va guanyar amb l'equip del Sant Just.
Doncs a la plata que tenen aquesta setmana de pont, ell sí que para.
Exacte.
Seguim amb més marcadors de la jornada. Anem ja a les categories d'àmbit català.
Sí, anem a la primera catalana. Teníem aquí la jornada ja de la part alta. La part alta ho vam explicar el passat dimecres, no sé si els nostres gens se'n recorden, en els equips de la part superior. I en aquest cas, doncs, els partits que es van disputar i els equips que es van classificar. Dels 8, 5 filials, això també no m'agrada, no m'agrada, perquè per mi distorsionen la competició, i 3 equips de club, el Capellades, que s'ha classificat després de superar el Cerdanyola, i també l'equip del Sant Cugat, que també s'ha imposat amb el Malgrat. El resultat, Cerdanyola 4, Capellades 5, Sant Cugat 3, Malgrat 2, Barcelona 3, Vilanova 1, Ripoll 4, Manlleu 4, i llavors els partits de tornada, que es disputaven també aquest passat cap de setmana, Manlleu 3, Ripoll 2, Vilanova 4, Barcelona 3, Capellades 7, Cerdanyola 2 i Malgrat 1, Sant Cugat 3. Per tant, aquí els equips classificats, Capellades, Sant Cugat, Barcelona, Manlleu, en Barcelona, Capellades i el Sant Cugat, com ja ho he dit abans. Per exemple, anècdota de lo que deia dels filials. El Barcelona, el Patí Vilanova Barcelona, envoltat de polèmica de quan s'havia de jugar, perquè el Barcelona no tenia pista el dissabte als Jugars Mundet, va jugar el partit a Barberà del Vallès. Va guanyar per 3-1. El partit de tornada a Vilanova, el Barcelona va posar tot l'equip del Barcelona, del Barça de
Lliga
La Plata. Faltaven, el partit va acabar 4-2, per tant, empat, va haver pròrroga, faltaven segons i el Barcelona va fer el 4-3. Per tant, va passar un partit que anava directe a les faltes per assolir el... Suposo que Vilanova, contents un temps, no ho deuen estar, i a més, una mica amb el que dic jo, de que els equips filials distorsionen aquesta competició, no? per el que estan fent aquí. No em surt el resultat de l'Igualada, però l'Igualada també va parar. No ens surt amb aquests resultats de la Federació Catalana, però, de fet, l'Igualada també va passar. Ampliarem i repassarem ja els partits. Sapiguem, doncs, que el Capellada s'enfrontarà al GEC de Girona i que el primer partit serà a la pista gironina. Anem amb... Sí, esclar, aquí també ens falta el GEC, perquè tampoc no surt amb aquesta jornada. Per tant, doncs, ens falta també el resultat del GEC i el resultat de l'Igualada, que són els dos equips, jo i el Sant Celoni, que són els 3 equips que també van passar. A la segona, a la primera catalana, el seu grup 2, en la seva segona fase, l'equip del Sant Ramon perdia a la pista de l'Espanyol per 7-3 i els Monjos s'imposava en pròpia pista davant del Lleida per 5-4. Què diu? Masquefa 4, Cornellà 4, Cubelles 2, Patí Vilanova 6, Valls 3 i Espanyol 7, Sant Ramon 3. La classificació en aquest grup, el Sant Ramon amb la victòria, com ja explicàvem la setmana passada davant del Vilanova, assolia una bona classificació i en aquests moments el Sant Ramon classificat en quart lloc amb una classificació que encapçala l'Espanyol en 32 punts, 29 pel Cubelles, 29 pel Valls, el Sant Ramon en 26, cinquena posició pels Monjos amb 24 punts, 20 pel Masquefa, 19 pel Vilanova, 11 pel Cadí, 19 pel Cadí, 11 pel Lleida, i tanca la classificació al Cornellà. Aquí encara manquen, si amb aquests jeroglífics manquen 3 partits. El Sant Ramon s'enfrontarà el proper cap de setmana al Cornellà, que és el CUE, i encara mancaran 2 jornades més pel final de la Lliga, tenint en compte de que hi haurà el derbi Monjos-Sant Ramon pràcticament igual ja amb els dos equips salvats. El darrer partit, el Sant Ramon, que s'enfrontarà al Masquefa, aquí a Vilafranca, i els Monjos, que es desplaçarà a la pista del Valls.
I a banda d'aquestes competicions, també hem tingut aquesta final de la Europe Cup, a Lleida.
Exacte, espectacular. Tant el dissabte els partits no es van poder veure per la tele, diríem, pel sistema habitual d'Esports 3, però es podien seguir per internet. I el partit entre el Lleida i l'equip del Braga va acabar amb el llançament de penals. Es va imposar l'equip portuguès, que va fer la final amb un Voltregà que va ser superior a l'equip del francès del Coutres. La final emocionant, espectacular, d'aquells partits que diuen que hi ha pocs gols, que no va ser així, ni va haver forces, i un Voltregà que, de la mà de Gerard Teixidor, quin partit el que va fer, va aconseguir doncs aquest títol que feia 22 anys que el Voltregà no que havia sigut l'última vegada que havia aixecat un trofeig internacional. Sentíem les paraules d'en Teixidor, que ho recordava, deia, jo, diu, amb el Voltregà vaig marxar d'aquí, no havia guanyat cap títol, i el primer títol que he guanyat és com a entrenador aquí a Voltregà. De fet, doncs, satisfacció amb un partit, i a més, doncs, també aquest seguiment, aquesta grada de la gent de Sant Hipòlit amb aquest partit que vam poder veure ahir migdia per Esports 3.
No van ser pocs gols, això, el que sí que van ser poques faltes. Per ser sí, un partit tan decisiu, només 6 pel Braga i 5 pel Voltregà, que també és una cosa que crida l'atenció.
Sí, de fet, jo penso que els dos equips van anar a jugar, no van buscar, van buscar porteria tots dos, van evitar bastant el cos a cos, i inclús és que el Voltregà, de les seves 6 faltes, en va fer pràcticament 4 a la recta final de partit. O sigui que destacar també aquest aspecte, destacar que també vol dir que a la millor doncs, els àrbitres que hi havia tampoc no eren àrbitres propensos a pitar molta falta.
Doncs aquest títol del Voltregà, des d'aquí l'enhorabona a l'equip de l'Hockey Lliga, que això és amb el que es trobarà el Noia d'altra banda aquest cap de setmana, amb un Voltregà que pot arribar crescut i també que juga aquesta 8a posició.
Sí, però també un Voltregà que podíem sentir ahir les declaracions del seu president, no depèn d'ell, també depèn d'altres resultats, perquè de fet recordem que en aquests play-offs l'únic partit que està decidit és el Reus-Noia-Noia-Reus. És l'únic que la posició 4 i 5, la resta, principalment la part alta no, perquè tenim clar que el Barcelona és el primer, el Liceu el segon, Calafell el tercer, però a partir de la 6a posició, tant el Coi, el Lleida, l'Igualada i el Caldes i el Voltregà, pot passar absolutament de tot. Aquests partits, aquí sí, lògic, tots a les 5 de la tarda del diumenge, i diguem el calendari, no? Aquest Digitècnic, Patí Vilafranca, capital del Vic, Barcelona, el dissabte a 9:15 del vespre, una hora més tard de l'habitual, i la resta, Igualada, Calafell, el Calafell no li va ni li ve, l'Igualada sí, Caldes, Alcoi, tots dos equips que els hi va, Lleida, Liceo, amb el Lleida li va, amb el Liceo no li va res, Voltregà, Noia, aquí li va amb tots dos, amb el Voltregà principalment, i el Noia, hipotèticament, si hi hagués una ensapegada del Reus Deportiu en pròpia pista davant de l'Arenys, doncs podria variar la posició 4 o 5. Difícil que es produeixi aquesta circumstància. I el Girona-Sant Cugat, aquest partit tampoc no té res, cap definició, perquè el Girona haurà de fer el seu partit davant de l'Arenys per la salvació, i el Reus-Arenys. Aquí, ensapegada del Reus podria afavorir el Noia, però també ho veiem difícil. Per tant, doncs, emoció fins a la darrera jornada també per aquests equips que tenen opcions d'arribar al play-off. Això és un bé. En aquest cas, els que volen els play-off estaran contents.
Doncs moltes coses encara per decidir en aquesta última jornada, que ens ocuparà a partir de dissabte, sobretot amb aquest partit del Vilafranca, que acomiadarà la temporada a la poliesportiva davant el Barça. Josep Gomà, gràcies per acompanyar-nos un dia més i tornarem dilluns.
No, dilluns no tornarem.
Dilluns no, que és festiu.
És festiu, tornarem d'aquí 15 dies. Exactament. A repassar l'actualitat. Ja tindrem la primera jornada dels play-off i el que ens porti el hockey, que també ens anirà portant moltes notícies d'aquí endavant.
Molt bé.
Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92, o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat.
Doncs Josep Gomà, gràcies, i a tots vosaltres també per seguir-nos un dia més. Tornem demà dimarts.
Esports 14, la informació esportiva a Ràdio Vilafranca.